Continguts en xarxa. El Pou.
Habitualment, al Pou tractem la investigació que es fa a Catalunya que afecta directament al nostre país. Però també hi ha investigadors d'universitats i organismes que treballen per millorar la situació de persones arreu del món. És el cas d'un grup format per membres de l'ICTA, de l'Autònoma, la Facultat de Veterinària de la mateixa universitat i l'Institut de Salut Global, que ha denunciat l'absència d'estudis sobre els efectes de l'extracció de petroli sobre les poblacions indígenes a una zona del Perú. Hem anat fins a l'Institut de Salut Global de Barcelona, al Parc de Recerca Biomèdica, per parlar-ne amb la Cristina O'Callaghan. Som a l'Institut de Salut Global de Barcelona amb una de les seves investigadores, la Cristina O'Callaghan. Moltes gràcies per rebre'ns.
Gràcies a vosaltres.
En primer lloc, com sorgeix aquesta idea d'investigar per què no s'han fet estudis sobre els efectes del petroli en la població que viu allà, no només en la gent que hi treballa?
Bueno, els investigadors de l'ICTA UAB, principalment un dels coautors que està a l'article, el Martí Horta, fa més de 10 anys que treballa a una zona de Perú, del nord de Perú, a la regió de Loreto, que és una zona molt afectada per l'extracció del petroli. És, bueno, des dels anys 70 més o menys que s'està extraient petroli allà sense cap mena de legislació ambiental, i els nivells de contaminació a la zona són molt elevats. Hi ha diferents informes, tant governamentals com no governamentals, que denuncien els nivells de contaminació als rius, als sols, a l'aire, en aquesta zona en concret. I això, el grup d'investigadors de l'ICTA UAB fa temps que treballen avaluant els impactes que això ha tingut a nivell de l'ambient i a nivell de la fauna de la zona. Llavors, arrel d'una col·laboració amb aquest grup de l'ICTA UAB, ens vam plantejar mirar quins efectes té aquesta contaminació ambiental sobre la població que viu als voltants d'aquests pous d'extracció, que és població indígena molt dependent del medi. Són bàsicament caçadors-recol·lectors, i que depenen tant de la fauna com de la flora, com de l'aigua de la zona per la seva supervivència.
Perquè, de fet, a vegades ens queda molt... Tenim la imatge de que el petroli té efectes nocius per la salut. Una vegada està refinat, el fum dels cotxes, imaginem, per dir-ho d'alguna manera, quan imaginem la contaminació al voltant del petroli, imaginem indústries químiques, la ronda litoral, que és aquí al costat. De fet, també fins i tot la pròpia extracció del petroli té efectes sobre aquesta població.
Sí, de fet, arrel d'aquesta col·laboració que et comentava, ens plantejàvem veure quins efectes té la contaminació del petroli, o sigui, abans que es combusteixi, com dius, no? en les persones que viuen a prop. Llavors, el que ens trobàvem és que aquest tipus d'exposició està molt poc estudiada. Sí, hi ha diferents estudis que s'han centrat en, com tu deies, no?, en veure l'exposició, per exemple, del fum dels cotxes, que seria un derivat del petroli, i amb el que seria una exposició en si del petroli directe. Hi ha estudis amb treballadors que treballen en refineries, o els treballadors que estan directament extraient el petroli, o amb persones que han estat implicades en les neteges de vessaments, no?, com seria, per exemple, el cas del Prestige, que probablement el tenim tots, no?, al cap. Però hi ha molts pocs estudis, que és el que ens vam trobar arrel de voler fer aquest estudi. Ens vam plantejar fer una revisió bibliogràfica, que és el que fem normalment quan comencem a treballar amb una temàtica nova. Vam veure que hi havia molts pocs estudis, i de qualitat no gaire alta, avaluant l'efecte que la contaminació ambiental derivada de l'extracció del petroli té sobre les persones que viuen en aquestes zones. I creiem que això és important perquè, bé, sabem que el petroli té uns efectes negatius sobre la salut, no? El petroli, tant el petroli en si com els productes que venen conjuntament amb l'extracció del petroli.
Perquè quan extraiem petroli no només surt petroli, diguem, d'aquestes bosses o d'aquests pous.
Exacte. Quan extraiem petroli, o sigui, un pou de petroli està format per petroli, aigua de formació i gas, bàsicament. I quan es treu el petroli, amb una proporció molt alta, sovint molt més alta que la quantitat de petroli que surt, és l'aigua de formació, que són unes aigües que tenen una composició molt alta de metalls pesants, entre altres productes, que són productes contaminants. Llavors, si això no es fa de manera responsable, per dir-ho d'alguna manera, la contaminació que genera al voltant és molt, molt alta.
Perquè aquestes aigües, què se n'ha de fer per fer-ho correctament?
O sigui, des de fa molts anys que les polítiques ambientals indiquen que aquesta aigua de formació s'ha de reinjectar una altra vegada al pou. El que passa que, desgraciadament, moltes empreses tenen un doble, bueno, això està documentat, un doble estàndard de qualitat, i en països en vies de desenvolupament no reinjecten i s'aboquen directament al riu. En el cas de Perú, on treballem nosaltres, s'han començat a reinjectar a partir del 2010. Fins llavors s'abocaven al riu i, per tant, les persones que viuen a la zona i que beuen aigua d'aquells rius estaven exposades a nivells de metalls pesants molt, molt alts.
I més en aquests nuclis de població que, com comentaves abans, són caçadors i recol·lectors que viuen bàsicament del seu entorn. Per tant, estan directament exposats contínuament a fauna que ha menjat o que ha begut aquesta aigua. També directament la flora també té, suposo que hi té algun tipus d'afectació. Imagino també que a sobre es tracta de població que és de tota mena, també hi ha col·lectius de risc, per exemple, des del punt de vista de salut.
Sí, de fet aquest és un dels punts que comentem a l'article que hem publicat, que els estudis que s'han fet prèviament mirant els efectes negatius de la salut del petroli és amb, bàsicament, com comentava abans, no, amb treballadors o amb persones que han estat netejant amb embassaments puntuals, que són persones amb... generalment homes, amb una franja d'edat concreta, amb una bona salut i que estan exposats d'una manera molt concreta al petroli, no? Probablement durant uns anys determinats de la seva vida i amb unes exposicions que probablement seran per inhalació o per contacte dèrmic. Mentre que les persones que viuen al voltant de zones d'extracció és una població molt més diversa, inclou nens petits, dones embarassades, persones grans, persones que potser tenen problemes previs de salut i que els fa més vulnerable a qualsevol tipus d'exposició. I a banda, els tipus d'exposició són molt diferents. O sigui, no és només un contacte dèrmic o per inhalació, sinó que, bueno, com comentàvem, beuen aigua que està contaminada, mengen fauna que probablement ha bioacumulat aquests productes tòxics. O sigui que és una exposició durant un nivell de un temps molt més llarg, des de que neixes fins que et mors, per vies diferents que uns treballadors i una població molt més vulnerable que seria una població de treballadors.
Tornem al cas aquest que comentàvem, que ens va tocar directament fa més d'una dècada ja del vessament del Prestige. Em comentaves abans, estàvem parlant, no, que les persones que van anar, voluntaris, a netejar les platges, a ajudar a fer net aquell vessament, van tenir algunes conseqüències durant uns anys encara després.
Sí, des d'aquí de l'IS Global es va fer un estudi amb voluntaris del Prestige, amb voluntaris i amb pescadors que havien estat implicats amb les tasques de neteja, i veien que fins a 4 anys més tard aquestes persones encara tenien problemes respiratoris. O sigui, les problemàtiques de salut que s'associen a l'exposició a petroli, el poc que està estudiat això amb treballadors o bueno, sí, bàsicament treballadors, és a nivell de problemes respiratoris, problemes dèrmics, efectes en genotoxicitat, que això implica en principi un major risc a càncer. Llavors, aquest seria, això és el que és, com, no, el que sap a nivell de treballadors. A nivell de població que viu a zones d'extracció, doncs desafortunadament no ho sabem.
I comentàvem també el fet de que no hi havia gaire estudis al respecte. Comentaves que no n'havia trobat gaires, i a més que alguns estan finançats per la pròpia indústria petroliera, per tant té interessos. Com eren aquests estudis?
Mira, quan estàvem plantejant fer la revisió bibliogràfica, ens vam trobar que hi havia 10 articles. La majoria, o sigui, t'ho dic de memòria, però dels 10 crec que són 7 d'una mateixa zona d'Equador, una zona molt concreta d'Equador, que és on, bueno, és un cas molt conegut de la zona d'extracció de la Chevron Texaco, que ha tingut conseqüències legals i, bueno, un dels primers judicis que hi ha, bueno, el primer judici que hi ha hagut contra una empresa petrolera. Eren aquests 7 estudis d'aquesta zona, 5 d'ells, et dic això de les dades de memòria, 5 d'ells promoguts per les federacions indígenes afectades a la zona, fets amb molt pocs recursos i, bueno, amb qualitat metodològicament dubtosa, però trobaven algunes associacions a nivell de salut. Trobaven, bueno, més incidència de problemes respiratoris, més incidència d'aborts entre les dones de la zona, una incidència de càncer més elevada. I en canvi, dos articles fets en aquesta mateixa zona, finançats per la indústria petrolera, no trobaven qualsevol tipus d'associació. Llavors, nosaltres no diem ni que uns estudis, qualsevol d'aquests 7 estudis d'aquesta zona, des del nostre punt de vista, tenen una qualitat dubtosa i s'hauria de fer d'una manera més metodològica i objectiva. Llavors, els altres 3 estudis que hi ha, doncs, 2 són de Perú, de la zona on treballem nosaltres, fet per uns altres investigadors, i un altre és de Nigèria. Però tots comparteixen aquestes mancances metodològiques.
Per tant, ara el vostre objectiu és poder fer un estudi metodològicament correcte i ben fet sobre aquest efecte en la població, en aquest cas d'aquesta zona que comentaves de Loreto al Perú.
De fet, el Manuel Iscoguivina és investigador de l'IS Global i jo estem com a coinvestigadors en un projecte que està duent a terme el Ministeri de Salut peruà per avaluar això, els efectes. El que mirem és els nivells de metalls pesants i d'hidrocarburs amb la població de la zona, i en col·laboració amb l'equip de l'ICTA UAB, amb el Martí Horta, el Pedro Mayor, no diré el nom de tots els investigadors, amb l'equip estem intentant fer això, mirar les associacions que hi ha entre a nivell ambiental, com afecta això a la fauna i com això afecta a la població local.
Doncs, Cristina, estarem molt atents a aquest estudi quan l'acabeu, que imagino que és una cosa que porta temps. Moltíssimes gràcies per rebre'ns i explicar-nos una miqueta aquest problema des d'un punt de vista general bastant silenciat, que potser no coneixem prou bé, que passa al Perú, però que d'alguna manera, ni que sigui a través d'accidents com el del Prestige, ens pot afectar indirectament. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Al POU. Continguts en xarxa.